L'Ajuntament de l'Hospitalet durà a terme la prova pilot Obrim carrers amb l'objectiu que els ciutadans puguin passejar per certs carrers de la ciutat on habitualment hi passen els vehicles. Aquesta prova pilot es durà a terme els dies 27 de setembre i 11 d'octubre i és fruit del pacte entre el PSC i Comuns que va permetre aprovar els pressupostos municipals d'aquest any. Bona tarda. De seguida ens centrem en tots els detalls d'aquesta prova pilot que es farà a la ciutat. Abans fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Prop d'una trentena de persones s'incorporen a l'Ajuntament en un nou pla d'ocupació. Han estat contractades per un període de 12 mesos per a tasques de PO d'oficis i PO de civisme. El pla està impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet. Tot a punt per una nova edició del Festival Per Amor a l'Art. A partir de demà i fins dissabte es podran veure espectacles de circ, dansa i música a les places i carrers de la ciutat. Una de les principals novetats és que el festival recupera espais escènics com els jardins de Can Sumarro i la plaça Lluís Companys.
I vam decidir també de com podíem aprofitar els espais de la ciutat, no? I interactuar més amb l'espai urbà.
Clar, i aleshores hem pensat companyies i espectacles que realment estan creant espectacles pensant en l'entorn i utilitzant-lo.
I en esports, nova etapa del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet. La part femenina del bàsquet ja fa dies que treballa de forma conjunta amb les seccions esportives espanyol en un acord de col·laboració que tindrà una durada de 3 anys. Des del Club Hospitalenc esperen que serveixi per rellançar els equips de l'entitat.
Pues estamos muy interesados porque creemos que esta colaboración nos pueda ya ayudar a dar un empuje a la sección femenina que últimamente la teníamos un poco, no estaba funcionando bien.
Amb l'objectiu d'obrir els carrers de la ciutadania, el govern municipal farà una prova pilot que consistirà en tallar algunes vies de la ciutat on habitualment hi passen els vehicles. La primera prova tindrà lloc el 27 de setembre a la calçada central del carrer Enric Prat de la Riba.
Va ser durant la pandèmia quan es va tallar el trànsit a 6 carrers de l'Hospitalet per facilitar el passeig dels vianants durant els caps de setmana. Després del procés de desescalada, els cotxes van tornar a ocupar la calçada. Ara, 5 anys després, tornarà a fer-se en aquest carrer i durant un dia. Els vianants podran ocupar la calçada central d'Enric Prat de la Riba al barri de Sant Josep. Forma part d'una prova pilot que el govern municipal vol posar en marxa el dissabte 27 de setembre per veure com funciona. Els vehicles no podran circular des de l'avinguda de la Fabregada fins al carrer Leonardo da Vinci durant gran part del dia.
Ho farem de 10 del matí a 9 de la tarda, veure els requisits tècnics que això necessita, perquè hem de fer talls de carrers, però també hem de fer desviament de trànsit, desviament de transport públic, avisar els veïns. Llavors, quan recollim una mica d'informació i veiem com ha funcionat, ens plantejarem nous reptes. Però de saque volem fer una prova al setembre i una prova a l'octubre a dos llocs concrets.
La segona prova pilot serà al carrer de Marcel·lí Esquius, al barri de Pubilla Casas. Serà el dissabte 11 d'octubre i també es tallarà la circulació als vehicles en el tram del carrer entre l'avinguda Severo Ochoa i el carrer Andorra. Aquesta prova pilot, amb el nom d'Obrim Carrers, forma part del pacte entre PSC i Comuns que va permetre aprovar els pressupostos municipals del 2025. La formació morada aposta per estendre la iniciativa.
Pensem que dos assajos és poc, però bueno, és un primer pas. Esperem que això vagi a més i que, per exemple, doncs, en d'altres barris es comencin a fer tant aquest Obrim Carrers de caps de setmana com espais per a vianants de forma doncs, els 7 dies de la setmana. Trams de carrers, espais, illes per a vianants, és a dir, si és que a tot arreu del món això s'està fent.
En els darrers consells de districte s'ha anat informant d'aquestes dues proves pilot per obrir els carrers a la ciutadania. Un cop s'hagin fet aquestes experiències, es farà una avaluació per veure l'impacte en el veïnat, comerç local, el trànsit o els usuaris del transport públic. Aleshores, en cas d'èxit, amb l'ajuda dels membres del Consell de Districte, associacions o comerços, s'escolliran altres carrers de la ciutat on els ciutadans podran guanyar terreny als vehicles.
I avui hem conegut les dades de l'atur del mes de juny. L'Hospitalet a l'atur ha tornat a baixar. En total són 223 persones menys que el mes de maig. La taxa d'atur se situa a prop del 9%, millorant així les darreres dades i convertint l'Hospitalet en la segona ciutat amb menys persones sense feina de la seva comarca. Catalunya és el territori on més ha pujat l'afiliació. Avui han participat en una sessió formativa a càrrec de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals les 28 persones que s'incorporen aquest mes de juliol a l'Ajuntament en un nou pla d'ocupació. Amb un contracte laboral de 12 mesos de durada, aquestes persones faran tasques de PO d'ofici i PO de civisme. Aquest pla local d'ocupació forma part del catàleg de serveis del Pla de Cooperació Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu oferir oportunitats laborals a persones en situació d'atur. Les 28 persones contractades han superat el procés de selecció obert el maig passat amb la convocatòria pública de recollida de sol·licituds.
Es cerca que els col·lectius siguin els més vulnerables dintre de la ciutat. Això s'aconsegueix valorant alguns aspectes socioeconòmics, com per exemple el temps que porten a l'atur o si tenen càrregues familiars, i això ja fa una selecció ja més natural cap a persones amb una certa edat i amb certes necessitats. Però la prioritat és sempre col·lectius més vulnerables. L'objectiu principal d'aquest pla d'ocupació, com de tots, és donar una oportunitat a apropar a la feina a persones que porten més temps a l'atur o que per les seves característiques tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball.
En l'àmbit dels successos, dues persones atracen de forma violenta en un supermercat del carrer Montseny, al barri de la Torrassa. Els fets van ocórrer en aquest establiment el passat diumenge a 2:45 PM, quan els treballadors anaven a tancar. Dues persones encaputxades i amb pistoles van entrar al supermercat i van obligar els treballadors a posar-se de genolls. Van amenaçar-los i fins i tot van colpejar el cap a un dels treballadors, produint-li una ferida lleu. Els dos atracadors van endur-se els diners i van fugir. Els Mossos han confirmat l'atracament amb violència, però no han donat detalls perquè estan investigant els fets. En aquest establiment, fins ara, no havien patit cap robatori a punta de pistola. El govern posa fil a l'agulla per millorar l'atenció primària a Catalunya. El Consell Executiu ha autoritzat els CAPs a reorganitzar-se per donar una atenció més propera i resolutiva, tot i que sense pressupost addicional ni amb un augment dels recursos. Es posarà en marxa un pla pilot a 27 centres de tot el territori, un d'ells serà el CAP Gornal, i s'avaluarà aquí un any per estendre allò que millor funcioni amb la resta. Amb aquest pla, el govern vol alliberar els metges i metgesses de tasques administratives, potenciar l'atenció a domicili, millorar l'atenció a la dependència i a les residències i també a la salut mental. Noves actuacions d'una prova pilot que no seran solucions màgiques, però que seran un primer pas amb ajut de la intel·ligència artificial per adaptar un model que ja té 40 anys. Els ambulatoris que facin la prova pilot hauran de tenir un distintiu amb la nomenclatura CESIR a l'abast dels usuaris, és a dir, es diran centres de salut integral de referència.
Tot i que creiem que les bases, els fonaments del sistema són bons i no hem de tocar res, però igual que un edifici que el construeix des fa 40 anys, els fonaments poden estar bé, però necessites algunes coses internes, canviar-les. Tot i que el sistema, i això és molt important recordar-ho, té grans fortaleses i resolem molt bé els temes complexes, és veritat que les coses més senzilles a vegades no són capaços de resoldre-les també, i per això tenim llistes d'espera i per això comença a haver-hi una pèrdua de confiança dels ciutadans en el sistema.
La Fundació Amics de la Gent Gran ha posat en marxa la campanya d'estiu per, en aquest cas, combatre la soledat no desitjada de les persones grans. I per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el José Donate, que és coordinador social de la Fundació a la província de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Com comentava, la Fundació Amics de la Gent Gran impulsa aquesta campanya d'estiu que es fa cada any. Enguany, sota el lema l'estiu de la Dominga. Explica'ns una mica qui és la Dominga, què representa i quin és l'objectiu d'aquesta campanya.
Molt bé. Començo potser per l'objectiu, que és més senzill. L'objectiu d'aquesta campanya és la recaptació de fons per poder seguir duent a terme la nostra tasca, que és la d'acompanyar persones grans en situació de soledat no desitjada. I per poder dur a terme aquesta campanya hem triat la Dominga, és un personatge que ha creat la Elisabet Justicia. Ella és una il·lustradora de Barcelona i té un personatge que és la Dominga, que representa, és la personificació, no? la persona representant de totes les persones grans que durant tot l'any i sobretot durant l'estiu senten aquesta soledat no desitjada.
Aquesta campanya es posa en marxa a l'estiu, aquesta època de l'any, igual que també passa per Nadal, on les persones grans que no tenen aquesta xarxa social doncs estan més desemparades, i en aquest sentit, per combatre-ho des de la Fundació, heu programat aquest estiu tot un seguit d'activitats, una mica que és el que teniu preparat.
Correcte. Nosaltres des de la Fundació acompanyem a les persones grans en situació de soledat durant tot l'any. Però sempre hi ha moments que són més importants que d'altres. Un, com tu bé deies, és el Nadal i l'altre és l'estiu. Durant aquest estiu durem a terme tot un seguit d'activitats, sortides culturals, sortides puntuals d'un dia, sortides a la platja, sobretot fem molt tipus d'activitats, tallers, manualitats, però el que nosaltres busquem realment és generar espais de relació i socialització entre les persones grans. El que volem, també per voluntariat, que també hi participen, el que volem és que es teixin aquestes relacions, poder formar part de la comunitat i tenir un paper actiu dins del desenvolupament d'un estiu en companyia.
En aquest sentit, la Fundació aboca tots els seus esforços pel que fa a aquestes activitats, però també, com comentaves, no, l'acompanyament també a aquestes persones grans i també aquesta iniciativa de l'Estiu en Companyia. Explica'ns una mica en què consisteix.
Correcte. L'Estiu en Companyia el que pretén és tenir aquests espais de trobada entre totes les persones grans. Durant tot l'any acompanyem de manera setmanal, amb el nostre voluntariat, a totes les persones grans que tenen situació de soledat no desitjada a tota la província de Barcelona i a tota part de Catalunya. Però amb aquesta campanya volem reforçar aquestes accions. Com diem, és un moment especial i no podem tenir la mateixa activitat que tenim sempre. Hem de reforçar aquest acompanyament. Una trucada, una trobada, una tertúlia, un taller permet que les persones segueixin durant l'estiu estan acompanyades. Al final és un moment on moltes persones marxen de vacances i nosaltres intentem no fer-ho des de la culpabilització, sinó des de la civilització cap a la societat, que entre tots i totes podrem fer que les persones grans se sentin molt menys soles a casa seva.
Parlaves d'aquest acompanyament, d'aquest estiu, d'aquestes activitats. No sé quin és el retorn que teniu de les persones grans que formen part de la Fundació i que participen en tot plegat, que els hi aporta poder estar aquest estiu acompanyats.
Realment és un retorn, no és per nosaltres, però és un retorn molt positiu. Aquestes activitats permeten no només pal·liar una mica la situació de soledat no desitjada, sinó que millora una mica aquesta part d'autoestima i de sentir-te part d'un col·lectiu, que és molt important per tenir un envelliment actiu, que és el que nosaltres lluitem una mica, que totes les persones, independentment de la seva edat, tenen dret a viure amb dignitat i acompanyades.
Perquè tot això sigui possible, no hem d'oblidar la figura dels voluntaris de la Fundació. Qui ens estigui escoltant o veient ara mateix i vulgui ser voluntari de la Fundació, què és el que ha de fer, quines són les activitats o quin és el seu paper dintre de tot plegat?
Correcte, els voluntaris i voluntàries són el pilar, l'essència i el motor de la Fundació Amics de la Gent Gran, en tot moment. Per poder ser voluntari o voluntària, simplement han de realitzar la inscripció mitjançant la pàgina web Amics de la Gent Gran i a partir d'aquí escollir a quina delegació, a la província de Barcelona tenim 21 delegacions, poden escollir a quina li va millor poder fer el seu voluntariat. I una mica cada voluntari o voluntària defineix una mica quin és el ritme en base de la seva disponibilitat, del seu temps i de les seves càrregues. Poden acompanyar a una persona de manera presencial durant 2 hores a la setmana, poden fer-ho de manera telefònica, poden participar també en activitats grupals i també tenen l'oportunitat de formar part de l'equip d'acció, que són equips integrats de voluntaris que tenen un paper molt actiu en el desenvolupament de totes les tasques que du a terme la Fundació Amics de la Gent Gran.
Ja per acabar, i també important, aquestes donacions que parlaves de per poder dur a terme totes aquestes activitats durant aquest estiu i durant tot l'any aquí a l'Hospitalet i a la resta de poblacions d'Amics de la Gent Gran on hi té cabuda. Com es poden fer aquests donatius, a través d'on es poden fer i quins objectius, si us heu marcat algun objectiu per aconseguir?
Sí, tots els donatius els estem centralitzant mitjançant la pàgina web. Allà és la manera més simple, està fet d'una manera molt senzilla per poder dur a terme. Així tot, si qualsevol persona té qualsevol dificultat, pot contactar amb la Fundació i serà acompanyat sense cap problema. Nosaltres tenim l'objectiu durant aquest estiu d'aconseguir 60.000 euros. Actualment estem més o menys per la meitat, confiem molt en que serà possible arribar al nostre objectiu i sempre ho recordem, aquesta campanya està destinada a recaptar fons, però moltes persones poden participar-hi, sigui difonent la campanya, sigui participant com a voluntaris o voluntàries o fent una pròpia donació.
Doncs esperem que s'arribi a aquest objectiu que comentaves i que vagi molt bé aquest estiu amb aquestes activitats que heu preparat des de la Fundació. José Donate, coordinador social de la Fundació a la província de Barcelona, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim l'informatiu i parlem d'altres qüestions, en aquest cas de la coordinadora d'Ampas Endavant, que reclama la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús de Collblanc la Torrassa. Asseguren que amb les altes temperatures d'aquests dies la situació és insostenible.
Com cada matí, l'Enrique espera el bus a la parada de la plaça del Vidre, on el sol cau de ple. No hi ha marquesina i com ell, molts veïns de la Torrassa han d'esperar com poden, amagant-se les poques ombres que hi ha. Davant el risc d'insolació i altes temperatures, la coordinadora d'AMPAs Endavant ha intensificat les queixes per demanar que en parades com aquesta s'instal·li una protecció urgentment.
Llevamos muchos años solicitando estas marquesinas, los refugios climáticos de los parques infantiles. Es una desgracia desconocer el motivo, el por qué no se han colocado. Sí sé que se ha colocado uno en Riera Blanca, pero tenemos muchas más paradas pendientes. El ver a las familias, el ver a las personas mayores sin un refugio climático donde poder esperar un autobús es algo vergonzoso.
Aquesta situació és especialment delicada al voltant de les 4 de la tarda, quan les poques ombres desapareixen. Com a usuari habitual, Enrique creu que seria molt útil tenir una protecció tot l'any.
Es muy necesario, más en estos tiempos, que es importante por el sol y mucha gente se puede hacer daño, sobre todo la gente mayor. Y sí, es necesario tener marquesina y en invierno también, porque si llueve demasiado, claro, las personas que vienen con niños muy pequeños también es un problema. Esto ya debería estar puesto todo esto, no sé por qué no lo han hecho.
Des de l'Ajuntament informen que l'empresa encarregada no pot assumir la instal·lació de més marquesines i estudia sancionar-la per l'incompliment del contracte. El consistori treballa ara per licitar un nou contracte i buscar una empresa alternativa que instal·li les marquesines el més aviat possible.
I encetem l'Espai Català Cultura amb una notícia tràgica, que ha estat la mort de l'hospitalenc Jordi Piera, que era coordinador responsable de les exposicions al Museu de l'Hospitalet. Piera ha mort als 65 anys, llicenciat en Història i màster en Gestió Cultural, era molt conegut al món cultural de l'Hospitalet. Es va incorporar a l'Ajuntament als anys 80 i ha desenvolupat part de la seva carrera en l'àmbit del patrimoni. Jordi Piera ha mort en un accident de muntanya a caure de la cresta a Pic Rosell, a Osca. La Guàrdia Civil va rebre l'avís de l'accident dilluns a la nit. Després de sobrevolar la zona, va localitzar el seu cos, que havia caigut des de la cresta del Pic de la Muntanya. Demà comença una nova edició del Festival d'Arts de Carrer per Amor a l'Art. El circ, la dansa i la música ocuparan fins dissabte places i carrers de la ciutat. Enguany s'han oficialitzat el canvi de la direcció artística, que a partir d'ara recau en Lara Renart i Marina Miguel. La principal novetat és que el festival recupera anteriors espais escènics, com els Jardins de Can Sumarro i la plaça Lluís Companys. També se'n sumen de nous, com els Jardins de Pablo Picasso al barri del centre.
Les ganes que teníem des de fa temps era tornar als carrers, perquè arrel de la Covid havíem estat al parc de la Remunta, no? I amb la Marina vam estar pensant-hi molt, perquè vam dir, bueno, volem tornar als carrers, però també ens volem acabar de plantejar una mica què estem programant.
I vam decidir també de com podíem aprofitar els espais de la ciutat, no? I interactuar més amb l'espai urbà.
Clar, i aleshores hem pensat companyies i espectacles que realment estan creant espectacles pensant en l'entorn i utilitzant-lo.
L'espai industrial de Can Trinxet s'ha convertit durant uns dies en local d'assaig per a 4 companyies que estan immerses en ple procés de creació dels seus espectacles. Aquí tenen el temps i l'espai per perfilar els muntatges que el 4 de juliol presentaran el Per Amor a l'Art dins el projecte que s'ha batejat amb el nom de Germinars. El ballarí Vlad Ion treballa en els moviments del solo Me lo hice yo mismo, on vol mostrar la part fosca que tots portem dins.
Es un proyecto que habla mucho de qué dejamos ver y lo que ocultamos de nosotras mismas o nosotros mismos. Para mí hay como una cosa en lo humano y también creo en el arte, que tendemos a mostrar quizás solo lo bello, solo lo estético, solo lo que normalmente se acepta. Entonces, personalmente quería investigar un poco de acuerdo qué partes hay de mí que también merecen la pena ser mostradas o más que merecen la pena, necesitan ser mostradas.
De la seva banda, Virginia Gimeno s'ha inspirat en la pel·lícula francesa dels anys 50, Le Ballon Rouge, per crear una peça que, a més, compta amb una banda sonora creada a partir del so real extret de l'interior d'un forat negre.
Vermell Colla, que la noia del Globus Vermell, és una proposta de dansa contemporània que té la peculiaritat de que el públic està integrat dins de l'escena, creant accions concretes que fan donar sentit a l'obra, i llavors, abans de començar, hi haurà una persona que donarà unes indicacions al públic i uns cues perquè puguin anar fent les seves accions. I hi haurà una persona que esdevindrà la coprotagonista, o sigui que tindrà un paper encara més important. No és habitual que et prestin l'espai sempre pels ballarins o creadors. És molt difícil aconseguir un espai perquè, bueno, sí, has de fer moltes convocatòries i no és fàcil, i està molt bé que el festival ens deixi aquest espai per poder investigar, per poder deixar les nostres coses.
Yo lo agradezco personalmente un montón porque creo que es algo que se debería fomentar, ya que de por sí es un sector que es bastante difícil, digamos. Con lo cual creo que el hecho de poder no cuidar simplemente la programación, sino también la parte de creación, es un lujo.
Les propostes de dansa de Platión i Virginia Gimeno es podran veure el 4 de juliol als jardins de Pablo Picasso al barri del centre.
L'Hospitalet dona veu als creadors emergents amb una nova edició del pitching de curtmetratges que té lloc aquests dies a Torrebarrina. Es tracta d'una trobada per presentar i fer créixer projectes audiovisuals.
En només 5 minuts, el Khalid ha de presentar el seu curtmetratge i convèncer les productores per involucrar-se en el projecte. Es tracta del pitching, que aquesta setmana es té a Torrebarrina una cita imperdible amb la tercera edició del pitching de curtmetratges de l'Hospitalet. Enguany, aquesta trobada per potenciar els nous talents audiovisuals se celebra de 2 al 3 de juliol amb la col·laboració de la productora local Fitzcarraldo Films.
Són 3 dies de jornades, abans era només una única jornada, que aquest any també se'ns han presentat més de 60 projectes de persones que volien participar presentant les seves idees, els seus curts, no? I hem hagut d'escollir d'entre aquests 60 doncs 15 seleccionades que presentaran davant de productores molt importants doncs les seves idees.
Un cop han presentat els seus curtmetratges, els potencials directors es reuneixen cara a cara amb les productores que han fet de jurat. És un moment ple d'aprenentatge i connexions professionals amb la indústria.
Explicar la història a algú que no sea nadie de tu familia y tus amigos y ver qué tal respira y si tiene alguna oportunidad de poder ser algo real.
Sí, yo igual, para que la historia salga, que no se quede solo en mi ordenador, y para las productoras que han venido también. Que a ver si alguna se moja y sale algo divertido, sí.
Els organitzadors tenen clar que el més important és posar-se darrere la càmera i comprovar de primera mà què significa fer un curt.
Aparte de intentar abrir puertas, también intenta que la gente que se dedica a esto entienda cómo se mueve el mundo del cortometraje, las cosas buenas y las cosas malas, en qué se puede pecar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces también tenemos unas charlas que creo que son muy interesantes para que la gente se conciencie y reflexione sobre lo que es el mundo del cortometraje. Y que, por favor, que hagan muchos cortos, que es un, no sé, es un formato maravilloso que hay que intentar ayudar.
El pitching neix de les formacions en guió impartides a Torrebarrina i busca reunir guionistes, directors, productores i plataformes.
El Joventut Hospitalet jugarà la pròxima temporada la Supercopa a Catalunya, màxima categoria del bàsquet català. Ho farà gràcies a l'acord de col·laboració signat amb la CSD Espanyol.
Nova etapa en el Club Esportiu Joventut Hospitalet. La part femenina del bàsquet ja fa dies que treballa de forma conjunta amb les seccions deportives espanyol, a un acord de col·laboració que tindrà una durada de 3 anys. Des del Club Hospitalenc esperen que serveixi per rellençar els equips de l'entitat.
Y nosotros, bueno, nosotros estamos muy interesados porque creemos que esta colaboración nos pueda ya ayudar a dar un empuje a la sección femenina que últimamente la teníamos un poco... No estaba funcionando bien y creemos que esto puede ser un impulso muy grande para la sección femenina, recobrar otra vez las categorías que teníamos tan altas. Y bueno, surgió la posibilidad.
L'acord és per a tota la secció femenina, no només pel sènior. Farà que els equips es diguin Espanyol CEJ a l'Hospitalet i jugaran de blanc i blau. És veritat que això fa que es perdi certa identitat, però Juan Antonio Ramos té clar que volia prioritzar la continuïtat del club.
Tú tienes que adaptarte a los tiempos, o sea, si para sobrevivir necesitas colaboración, necesitas que el club siga adelante, siga vivo. Lo que no puedes hacer es que el club muera. Entonces tú hay que ser consecuentes, ¿no? Nosotros creemos que la sección femenina estaba tocada, y con esto pues intentamos que reflote, que viva, y el Camarasa se juega en Hospitalet, tendrá su logo en la camiseta del Juventud, todas las redes sociales serán siempre las dos entidades, como pasa con la sección masculina, la Fundación Philippe Cousteau, pero es importante asegurar la supervivencia del club, lo que no puedes, saliendo oportunidades tan importantes como la del Español, como la Fundación Philippe Cousteau, incluso lo de la EMA, no te puedes negar en banda, el sacrificio de no llevar unos colores de una camiseta no significa nada.
L'Espanyol Joventut L'Hospitalet jugarà la Supercopa després d'intercanviar plaça i recuperar d'aquesta forma l'opció de jugar a la màxima categoria del bàsquet català. Els partits com a local es disputaran al Poliesportiu Municipal de les Planes.
I amb els esports ho deixem aquí, abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament de l'Hospitalet durà a terme la prova pilot Obrim Carrers amb l'objectiu que els ciutadans puguin passejar per certs carrers de la ciutat on habitualment hi passen els vehicles. Aquesta prova pilot es durà a terme els dies 27 de setembre i 11 d'octubre i és fruit del pacte entre el PSC i Comuns que va permetre aprovar els pressupostos municipals d'aquest any. Prop d'una trentena de persones s'incorporen a l'Ajuntament en un nou pla d'ocupació. Han estat contractades per un període de 12 mesos per a tasques de PO d'ofici i PO de civisme. El pla està impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet. Tot a punt per a una nova edició del Festival Per Amor a l'Art. A partir de demà i fins dissabte es podran veure espectacles de circ, dansa i música a les places i carrers de la ciutat. Una de les principals novetats és que el festival recupera espais escènics com els Jardins de Can Sumarro i la plaça Lluís Companys. Això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.